Molt bon dia, Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Vallvei Ràdio i Ràdio Vilafranca. Posem en solfa el Penedès en xarxa d'aquest divendres 17 de juliol de 2020. Una hora per compartir històries amb un denominador comú, Alt i Baix Penedès. Avui és divendres i tanquem la setmana amb propostes de cap de setmana festives. Comencem d'aquí uns minuts amb l'actriu Clara Cols, codirectora i actriu de la Flyhard, que ens presenta la seva última estrena. Passarà demà a l'streaming de Penedès Televisió. És un encàrrec que han fet a petició del Teatre Cal Bolet i que es diu El Descobert. Ens en donarà tots els detalls d'aquí a uns minuts. A continuació, un quart tocat de 12, un divendres més, descobrirem territori amb l'Oriol Soler i avui ens proposa sortir a fer barranquisme. A partir de 12:15, compartirem una llarga conversa amb un socorrista, amb l'Israel Bodero, gerent de l'empresa de socorrisme Rescatadores, per parlar de les platges aquest estiu, de les mesures de seguretat que han de prendre per la Covid-19 i també perquè hi ha menors que estan patint ofegaments a les platges catalanes aquest estiu. I acabarem amb el Vine de Festa, que ens acosten el Marc i l'Enric. Avui tot parlant de la Festa Major de Santa Margarida i els Monjos, que se celebra aquest cap de setmana. Quatre veus, quatre històries interessants que no et pots perdre. Som-hi!
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquest dissabte, Flyhard Produccions estrena El Descobert a Penedès Televisió. L'obra neix en el marc de la campanya Equipaments tancats, programació oberta, impulsada des del Teatre Cal Bolet i l'Auditori de Vilafranca, que han hagut d'aturar la programació d'espectacles professionals fins a la tardor. Amb la vilafranquina Clara Cols, codirectora de la Flyhard i actriu del Descobert, parlem d'aquesta singular estrena. I és que la Clara Cols fa temps que ens acompanya en una secció de recomanacions teatrals i avui ens fa il·lusió que ens parli d'aquest projecte propi. Clara, ben tornada a Ràdio Vilafranca.
Moltes gràcies.
Com esteu a la Flyhard?
Doncs bé, 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 anem fent el que podem, molta incertesa, però bueno, anem treballant.
Heu reobert sala després de treballar molt per xarxes?
No, encara no, ara estem treballant per poder obrir al setembre amb totes les mesures sanitàries pertinents i aquesta és la nostra idea, poder obrir a mitjan setembre i a veure fins si podem dur a terme una temporada més o menys normal dintre d'aquesta situació excepcional, no?, amb canvi d'aforament, bueno, moltes mesures perquè la gent se senti segura, que estem treballant molt intensament tots els teatres, a més hem fet molta pinya aquests mesos, la veritat és que sí, totes les sales i productores, doncs també per això, per oferir al públic i un espai segur on poder-se esvergir, on poder-se nodrir també dels nostres espectacles, no?, que pensem també que és super necessari pel coco de tots ara mateix.
I tant, molt necessari.
Sí.
Clara, la Flyhard és una sala petiteta. Si abaixeu aforament, deu ser complicat.
Molt, molt complicat, sí, sí. No, realment estem en una situació bastant extrema, diguéssim, però vull dir que amb ganes d'adaptar-nos, però sí que és cert que també el valor que teníem, no?, d'aquesta proximitat, de tenir els actors a tocar, veure'ls, no?, com ploraven, com suaven, com s'emocionaven des de tan a prop, ara mateix ens va una mica a la contra, no? I en aquest sentit, doncs, clar, hem de veure quines mesures, quina separació entre els espectadors hem de tenir. Sí que haurem de preparar-nos, no?, per visualitzar sales de teatre amb espectadors amb mascareta tot l'espectacle, però bueno, jo penso que si hi ha voluntat tant dels equipaments com dels espectadors per, per normalitzar aquestes situacions. Penso que, bueno, que ens en sortirem perquè seguirà el motor de la cultura en marxa, no? Perquè al final és això, és trobar aquests moments per compartir aquestes històries que són tan necessàries, i si durant un temps hem de veure-ho d'una forma una mica diferent, doncs ho farem, però el que no pot ser és que s'aturi aquest motor, no? Penso que seria molt perjudicial, evidentment per nosaltres, pel sector, perquè econòmicament estem ja molt tocats i serà molt complicat, però també és el que et deia abans, emocionalment i, bueno, i personalment, no? Penso que és molt important recuperar aquests moments de compartir cultura tots plegats, perquè són bàsics.
Importantíssim, i tant, i tant. La sala Flyhard es troba situada al barri de Sants, a Barcelona, però, a més, la Flyhard és la companyia resident del Teatre Cal Bolet, a Vilafranca, i des del Servei de Cultura us han fet aquest encàrrec tan especial i diferent. Com arriba la proposta?
Doncs mira, estem molt, molt contents realment de l'esforç que ha fet tot l'equip de Cal Bolet, de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, per una miqueta escoltar també els professionals de la cultura que estem ara tan parats, per preguntar-nos què ens semblava que es podia fer, com ens podien ajudar, i realment tots, vull dir que els volem agrair molt tota aquesta tasca que han fet, perquè, bueno, és molt important. Hi ha altres ajuntaments que em consta, perquè ho hem patit directament, que no estan tan oberts a buscar aquestes fórmules diferents, no? I en canvi ells sí, de seguida van escoltar-nos, ens van preguntar què creiem que podíem fer. Evidentment des del món cultural, no? Des de les arts en viu, el primer que dèiem tots era, clar, volem recuperar els espais, no? Volem recuperar aquest contacte directe amb l'espectador, música, teatre, però hem de ser realistes, no? Hem de conviure, i haurem de conviure durant un temps també amb el format pantalla, i no ens hem de posar d'esquena, al contrari, hem de trobar fórmules qualitativament, no?, que tinguin molta qualitat, que no sigui sortir una miqueta, no?, d'aquesta imatge de Zoom, no?, d'aquestes, que potser estem tots una mica saturats, no?, de la relació aquesta online, no?, però que hem hagut de fer, no?, dels streamings que hem hagut de fer perquè no hi havia una altra, però hem de ser realistes i hem de combinar l'experiència vivencial amb la pantalla, i per fer-ho bé i utilitzar plataformes, doncs, de televisions per emetre els nostres continguts. I en aquest sentit, des de l'Ajuntament ens van demanar si volíem o podíem enregistrar algun fragment d'alguna obra, o no sé, el que se'ns acudís, ens van donar molta carta blanca. Nosaltres ara mateix no podíem, també estàvem en ple confinament, no podíem tampoc reunir cap equip, i tampoc ens semblava que fos atractiu gravar un fragment descontextualitzat, no, d'una obra. Però bueno, ens vam dir, bueno, fem una cosa nova, doncs, i vam parlar amb tres dramaturgues amb qui ja hem treballat darrerament, que són la Marta Aran, la Concha Milla i l'Eu Manzanares, i els vam proposar de dir, mira, ens voleu escriure una peça entre les tres, elles tampoc no havien treballat mai juntes, era tota una experiència rara, eh? Elles de seguida es van engrescar, van dir que sí, la premissa era que participàvem tres actors d'aquí de la casa, que també tenim molts barrets diferents, no?, que són el Xavi Gardés, que és cap de la sala i dissenyador d'il·luminació, el Sergio Matamala i jo mateixa, que som els dos codirectors de la sala. Ens posàvem de nou com a actors i inicialment els vam dir, mira, escriviu un text que puguem gravar cadascú des de casa seva. Però a poc a poc es va anar flexibilitzant una miqueta el tema i hem pogut trobar-nos amb mesures i amb molta compte, però ens hem pogut trobar per fer aquests enregistraments i poder-li donar aquest punt més de qualitat que no sortint del em gravo amb el mòbil a casa i clar, és un altre rotllo, no? I ha sigut tota una experiència perquè no ho havíem fet mai, ha sigut molt divertit i bé, moltes ganes de poder-ho compartir ja el dissabte amb els espectadors.
L'estrena, aquesta estrena singular i atípica, té lloc demà dissabte en streaming a partir de les 9 del vespre i per Penedès Televisió. Pel que dius, estàs contenta amb el resultat?
Sí, molt, molt, molt. És una peça molt divertida que, bueno, parla de l'actualitat. No, tampoc no avançaré massa cosa.
Però explica'ns una miqueta l'argument del descobert.
Doncs són tres veïns confinats que busquen maneres de buscar-se la vida, diguéssim, en plena pandèmia. I una miqueta, que ens hi podem tots sentir reflectits amb aquests mesos que hem passat. Són tres veïns, això, que es troben i busquen nínxols de negoci, diguéssim, en plena pandèmia i amb les limitacions que teníem tots, i no se n'han acabat de sortir, o sí, bueno, ja ho veureu.
Són el Pep, la Bea i en Dani, veïns d'Escala, amb feines
Exacte.
Precàries.
Sí, va. Sí. I res, i d'alguna manera hem fet la gravació entre Barcelona i Vilafranca, també perquè ho vam voler contextualitzar a Vilafranca, i una miqueta és això, penso que la gent s'ho passarà bé, és com un curtmetratge llarg, són 25 minutets, i l'edició l'ha feta la càmera i l'edició l'ha feta la Roser Blanc, que també s'estrenava una mica, ella sí que ens havia fet ja gravacions aquí per les peces de teatre, però així com més purament d'edició d'audiovisual també era dels primers cops que ho feia, i res, estem contents a veure si també la gent li agrada i passa una bona estona.
Clar, la veurem asseguts i assegudes al sofà de casa. Serà diferent, sense mascareta, amb tota la comoditat del món.
Exacte, sí. Mira, ara ens hem d'adaptar amb aquestes coses, no? Jo penso que... Però insisteixo que jo crec que també hem d'intentar combinar les dues experiències, no? Evidentment ens ha anat superbé també, i ja dic, reiterar l'agraïment a l'Ajuntament per trobar aquestes fórmules, i també la col·laboració amb la televisió, que penso que aquí les televisions també tenen ara mateix un paper clau, no?, en aquesta difusió, que també ens pot servir de cara a un futur, perquè jo que sé, a vegades, no?, hi ha molta gent que potser no té accés a les sales de teatre o pel que sigui, i continguts de qualitat teatrals per televisió, doncs és alguna cosa que també ens podríem plantejar, no?, en paral·lel a les activitats més vivencials. Però sí, hem de tornar a posar, penso, la cultura al mapa, perquè aquests mesos ha semblat que a casa ens anava molt bé, no?, per ocupar el temps, però ara quan hem pogut sortir tenim una mica la sensació de que ens hem oblidat una miqueta.
Ràpidament, oi? Les terrasses de bar han substituït la cultura que tant ens ha ajudat quan la pandèmia era més dura.
I sap greu perquè estem en un moment, ja veníem d'un moment molt precari, perquè la gent que no s'imagini que el teixit cultural és només, no?, els grans noms que surten a dalt de tot i els grans equipaments, sinó que hi ha moltes petites companyies, moltes petites sales que realment piquem molta pedra, i que insistim que ara mateix és molt segur anar a una sala de teatre. La gent s'està posant les piles moltíssim. Si hi ha voluntat per les dues parts, és segur anar a un teatre i poder compartir aquesta experiència. I penso que hem de lluitar, i també els espectadors han de tenir apostar, no?, i ajudar-nos una mica en aquest sentit, perquè si no ens empobrirem tots plegats com a societat.
Clara Cols, gràcies per picar pedra, per insistir i per regalar-nos aquesta estrena teatral al Descobert, que podrem gaudir demà a partir de les 9 del vespre a l'estreaming de Penedès Televisió. Fins molt aviat, cuida't.
Moltes gràcies, igualment. Fins aviat.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i escaig d'un quart de 12 del matí i continuem al Penedès en xarxa. Ara sortim a la muntanya i volem descobrir territori en aquesta secció que ens acosta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní cada divendres. Eli, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé dius, un divendres més ens torna a acompanyar l'Oriol Soler d'Orient Guies de Muntanya per sortir a conèixer territori. Oriol, molt bon dia, com anem?
Molt bon dia, aquí preparats.
Avui sé que ens portes una sorpreseta, perquè avui no sortim a fer ruta caminant, sinó que farem una mica de barranquisme començant, per si et sembla, saber de què parlem quan parlem de barranquisme.
Sí, avui farem, coneixerem una miqueta més el barranquisme, un esport que cada cop està creixent més aquí a Catalunya i arreu d'Espanya, i crec que consisteix en baixar pel curs alt del riu, mitjançant la tècnica del ràpel, salts, tobogans, ficar-nos per coves, per forats, no? Descobrir una miqueta el que ens amaga el riu i poder progressar per ell sempre amb total seguretat.
I perquè ens fem una idea, és una activitat per tots els públics, es necessita una forma física especial, explica'ns una mica.
Hi ha barrancs per tothom. Sí que és veritat que es necessita sobretot una miqueta de forma física, més que res per les aproximacions i els retorns, perquè a vegades acostumen a ser de mitja hora, una hora d'aproximació i retorn, des del cotxe fins al barranc, i del barranc quan l'acabes fins al cotxe. Aleshores, clar, si a això li sumes tot el descens del barranc, doncs es fa una jornada completa que potser dura entre 3-4 hores, inclús barrancs de tot el dia fent activitat física. Aleshores, el tema físic és molt important i també el tema tècnic. Qualsevol persona no pot agafar un barranc. Per això, de fet, l'activitat dels guies està augmentant moltíssim els darrers anys, perquè molta gent vol fer barranquisme, no es tenen els coneixements necessaris per la pràctica d'aquest esport i es busca l'opció del guia. Per altra banda, doncs, hi ha gent que, ja sigui amb empreses com nosaltres o pel seu compte, amb amics o el que sigui, van adquirint aquests coneixements en cursos per fer del barranquisme el seu esport. Aleshores, sí que sí, quan es tenen aquestes tècniques, aquestes maniobres de seguretat per progressar pel barranc, aleshores la gent sí que va al seu aire a fer la pràctica d'aquest esport.
Per tant, Oriol, podríem trobar un barranc adequat per gairebé tothom, oi? Per fer aquest esport o, com a mínim, per iniciar-nos i després, per si tenim una miqueta més de pràctica, doncs també per dedicar-nos i no professionalment, però de manera més experta, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, ho veu que aquí a Catalunya tenim molta varietat de barrancs, tenim des dels més senzillets fins als més canyeros, de barrancs, aleshores tu pots buscar el teu, no? Si ets d'iniciació, si no has fet mai un barranc, doncs te'n vas cap a una banda, no? A buscar doncs ràpels curtets, ràpels fàcils, salts no gaire alts, tobogans també més tranquils, i un cop vas agafant la dinàmica del barranquisme i la pràctica, no? Te'n vas a buscar uns altres barrancs més canyeros. El més canyero de Catalunya és, podríem dir, el Núria, que baixa molt fort d'aigua, va des de més a baix de la vall de Núria i acaba abans de Queralbs. És tot el tram, la ruta típica que puja de Queralbs cap a Núria, doncs el riu que trobem seria el barranc de Núria. I aquest és un dels més canyeros, que s'ha de vigilar molt, sobretot en el caudal, perquè provoca moviments d'aigua i tal. Aleshores, clar, si ens anem dels primers barrancs en aquest, aquí és perillós. En canvi, si ens anem a un barranc senzillet, on no hi ha moviments d'aigua, no corre moltíssima aigua que ens pugui agobiar, els ràpels són tranquils, doncs farà que gaudim de l'experiència, la disfrutem, anem aprenent algunes maniobres i mica en mica anirem augmentant el nostre nivell i anirem augmentant el nivell del barranc, no?, que anem a fer. Aleshores, tot ha de ser progressiu. Sí que és veritat que aquí a Catalunya, doncs, ha augmentat molt la pràctica d'aquest esport. Abans, sobretot, era escalada, ara és escalada i barranquisme, per tant, estem molt contents. Però, mica en mica es va entrant en aquest mundillo.
Oriol, ara comentaves, no?, aquest augment del barranquisme en els darrers anys. Segurament els esports d'aventura en general, els esports de muntanya, han anat creixent progressivament a casa nostra. No sé si el clima que tenim, que és un clima molt bo, també ajuda una mica a que esports com el barranquisme es puguin anar incrementant.
Sí, la veritat que tothom està cada cop més amb més ganes de sortir a la muntanya, practicar esport, practicar diferents esports, conèixer la varietat que tenim al nostre territori, i la veritat que tenim la sort d'estar a una zona molt, molt rica en esports de muntanya, d'aventura. A escalada tenim zones espectaculars, de barrancs en tenim molts i molt variats. Aleshores, la veritat que crida molt. El tema del clima, com comentes, ara hem tingut època de pluges, no?, que han alimentat amb aigua tots els barrancs, i ara fan que la temporada s'allargui, no? Sí que és important veure, per exemple, els barrancs quan els fem i quan no els fem, perquè, per exemple, hi ha barrancs que a principi de temporada es poden fer perquè van bé d'aigua i després es van assecant, i al contrari, al principi de temporada hi ha barrancs que són impossibles de fer perquè van carregadíssims d'aigua, però a mica en mica que va passar la temporada, que ja posem cap a mitjans de juliol o l'agost, l'aigua disminueix i ja és més accessible, ja és més viable, per depèn de quin nivell. Aleshores, també això ens dona molta varietat a Catalunya. perquè a principi de temporada fem uns barrancs, a mitja temporada fem uns altres i al final de la temporada fem uns altres. I així podem anar rotant, no? I no sempre fem els mateixos.
Oriol, en quant a l'equipament que hem de portar per fer barranquisme, què ens cal?
Principalment necessitaríem el neoprè, ja sigui d'una peça o de dues peces, que és el que ens protegeix del fred i de cops a tot el cos, els mitjons de, bueno, els escarpins, que són mitjons de neoprè, unes sabates que resisteixin una miqueta al tema de, bueno, l'agressió i la progressió pel barranc, no, amb totes les roques i tal, que ens protegeixi el turmell, que, bueno, no siguin les més noves que tinguem a casa, no, però que a vora doncs, tingui un sòleg que sigui adherent suficient per no relliscar, per una bota, no, o una sabata, doncs, de muntanya, no, que tingui aquestes característiques. Després, l'arnès amb el buit, que és el descensor, que és un aparell en forma de buit per on passem la corda i això es va fent fricció i d'aquesta manera anem baixant controladament pel barranc, pel ràpel. I el casc, molt important per protegir-nos el cap, que sempre, bueno, sempre s'ha de portar, ja sigui en barranquisme, en escalada, quan fem rutes amb possibilitat de que ens caiguin pedres, el casc sempre ha d'estar allà.
I Oriol, abans ens comentaves a aquest barranc de Núria, aquest mes per a experts que tenim a Catalunya. Vosaltres, concretament, quins feu? Que feu una miqueta de tot. Quins són els que més feu? I la veritat és que la gent us els demana.
Sí, nosaltres, de fet, ens movem per Catalunya, Aragó i França. Aleshores, anem a buscar el barranc amb les millors... bueno, amb les condicions més òptimes per fer-lo a l'època de l'any que ens trobem. Aleshores, per exemple, ara aquí a Catalunya ens anem molt cap a Tarragona a fer el Glorieta, i a la zona del Cuber. És un barranc d'iniciació molt, molt atractiu, que té de tot, té salts, tobogans, rapes, té alguna cova, té racons molt macos amb cascades espectaculars. És un barranc molt, molt, molt agradable de fer. Després, si no ens anem cap a la zona de Lleida, cap allà, cap a la zona de Tremp, on tenim el barranc de l'Infern, que no ens hem de preocupar pel nom, és d'iniciació intermig, depenent del que dèiem, no?, de l'època de l'any. El Bòxols, que el fem moltíssim, que és de la població de Bòxols, és majoritàriament salts, molt divertit, molt bonic, tots molt macos, i que permeten, doncs, això, no?, anar saltant i agafar també aquesta tècnica de descens. I el viu de Llevata també per la zona. Bueno, ens anem movent, no? Després cap a Girona tindríem el Saganiol, que és un barranc que es troba a Cadernes, que és protegit, que està protegit per el consorci de l'Alta Garrotxa, i es pot fer només 10 persones al dia, cosa que el protegeix moltíssim, i quan tu demanes el permís, bueno, tens el barranc per tu sol. Bueno, és un barranc molt bonic, personalment crec que és el més bonic de Catalunya, i val molt la pena de fer. Però bueno, és això, és anar descobrint barrancs, informar-te molt bé i anar coneixent. Zona Aragó, doncs, a Insa, és la zona que més ens agrada treballar, perquè són barrancs espectaculars, verds, bueno, són molt macos, molt estètics. I zona França, doncs, per buscar una miqueta també el plus aquest d'adrenalina, no? Tenim el barranc del Llec, que és com un parc aquàtic amb els seus tobogans de 9 metres, la llançadora, que és un tobogan de 4 metres, et llença i caus 8. I és a buscar el toc aquest d'adrenalina, que el començarem a fer de cara, doncs, això, a finals de juliol, principis d'agost, que estigui perfecte d'aigua, ens anirem cap allà, cap a França.
Doncs Oriol, ho deixem aquí, la setmana vinent tornem a parlar i fem una ruta a peu pel nostre territori. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres una setmana més.
Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem per les muntanyes, com sempre.
Són 11:45.
Penedès en xarxa.
El passat cap de setmana, un nen de 6 anys va estar a punt de morir ofegat a la platja de Coma-ruga. Aquest cas no és aïllat, ja que fa 2 setmanes 2 menors van morir a la platja de Roses. Aquesta setmana, Cunit finalment ha pogut tenir socorristes a les seves platges, però un mes més tard del que és habitual. Avui, des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meroño parla amb un expert socorrista perquè ens expliqui quines són les noves mesures de seguretat per la Covid-19, així perquè hi ha tants menors que estan patint ofegaments a les nostres platges. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, efectivament, anem a parlar d'uns problemes que estem veient, i és que els socorristes enguany, doncs, les seves mesures de protecció són tan altes que volem saber com ho estan fent i també parlar una miqueta de si la gent és responsable o no és responsable. I per això tenim a l'Israel Bodero, que és gerent de l'empresa Rescatadores. Molt bon dia, Israel, com estàs?
Muy bien, molt bon dia.
Bé, portes molts anys treballant-hi, no només a les platges del Vendrell, tens l'empresa també a Canàries, sinó que, a més, sou especialistes en rescat a la gent i en el tema del socorrisme. Com ho esteu veient aquest any? Perquè les mesures de protecció són tan altes que no sabem com ho feu exactament.
Bueno, para nosotros y para todos los ciudadanos es un año atípico, ¿no? Para nosotros, pues nos ha sorprendido un poco porque no estábamos preparados de alguna manera ante todo lo que nos viene en la playa, ni nosotros ni la administración que nos contrata, ni los usuarios tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces nos hemos tenido que adaptar un poco de aquella manera y con la complicación que implica el agua y el medio natural en cuanto a las medidas de protección, ¿no? Porque bueno, pensamos en sanitarios, en un espacio cerrado, aséptico, en la que, bueno, puedes equiparte, puedes hacer una desinfección completa, pero nosotros eso en la playa, en el entorno playero, no nos cuesta mucho. Ya los puestos de primeros auxilios ya no es un lugar aséptico como puede ser un botiquín de un hospital o de un centro de salud, ¿no? Ya de por sí hay polvo, hay brisa marina, entonces ya no hay patógenos. Entonces, llevar esa precaución extrema, que es lo que hacemos con la COVID, a nuestro día a día, nos está sinceramente costando bastante, ¿no? Y el calor tampoco es que ayude mucho a todo el equipamiento, ¿no?
Claro, porque vosaltres heu de portar, per exemple, mascaretes, com la resta.
Efectivamente, y es más, como nosotros, la playa es nuestro lugar de trabajo, tenemos que llevarla por nuestra seguridad, por la seguridad de los ciudadanos, obviamente, por dar ejemplo también, que es una de las labores importantes que hacemos. Por lo tanto, a lo largo de toda la jornada la llevamos puesta. Solo nos la retiramos cuando subimos a las torres elevadas de vigilancia o a las sillas altas de vigilancia, porque ahí tenemos una altura superior a 4 metros del resto de ciudadanos o usuarios de la playa, entonces ya no habría riesgo de contaminación. Entonces, solo nos las quitamos cuando estamos caminando por la playa y haciendo patrullas o la embarcación o demás, la llevamos puesta.
Mare meva, doncs sí que lamento escoltar-te dir això, perquè jo en estat normal, que quan l'he portat, bueno, la porto sempre, el que passa és que la treballo moltíssim encara, ho passo fatal amb la mascareta. I no m'imagino platja, sol i estar tantíssimes hores com esteu vigilant amb una mascareta posada.
Sí, la verdad es que como todo en la vida te acabas acostumbrando, pero cuesta, ¿eh? Sí que porque sudas mucho cuando se humedece el tejido de la mascarilla, cuesta más respirar, entonces la verdad es que cuesta. Y luego ya sabes que nuestro colectivo se compone sobre todo por muchos socorristas jóvenes, sí, que quizás para ellos más hándicap que poder respirar es el moreno mascarilla, ¿no? Que quizás es lo que más...
No había caído en el moreno mascarilla.
Claro,
ostres, quin trauma, no?
Claro, imagínate.
Queda lleig, Ara ho estic imaginant i no queda gens bé, pobrets.
Claro, imagínate un colectivo que pues, de edad media, pues 20, 22 años, que es la media que tenemos nosotros de edad de los socorristas, pues claro, a ellos la estética les afecta mucho y bueno, lo que más se quejan es por esto, pero vaya, bromas aparte, es incómodo y luego, claro, nuestra actividad laboral implica a veces correr o caminar bajo el sol abrasador y sudas. Y claro, lo de sudar con la mascarilla es complicado, ¿no? Entonces, pues nada, cambiarlas muchas veces a lo largo del día, más veces que quizá otro tipo de profesiones. Nosotros sí que utilizamos varios tipos de mascarilla, dependiendo de las situaciones que tengamos que afrontar, pero sí, es lo que hay.
No queda una altra. Escolta, i el tema de salvament, perquè clar, tinc entès, si ho tinc mal entès, em corregeixes sense problema, que no podeu practicar el que entenem pel boca a boca en cas d'un ofegament.
Efectivamente, lo dices correctamente, así es. Sí que es verdad que el boca a boca como tal ya hace años que apenas se hace porque tenemos un montón de medidas de protección, de barreras, de mascarillas de otro tipo para evitar el contagio. Incluso tenemos unas pocket masks que son como unos llaveritos que solemos llevar junto al silbato que nos impedirían ese contacto. Pero aún así se ha retirado de los protocolos las insuflaciones, sobre todo nosotros que no tenemos una mochila botiquín en la orilla del agua, ¿no? La tenemos en el vehículo, en la torre, o sea, pero muchas veces a pie de agua no tenemos ese elemento de protección. Y sí que en el caso de los ahogados es una de las excepciones de la reanimación tradicional, que pues lo que vemos, el pasaje cardíaco, insuflaciones. En el entorno acuático damos 5 insuflaciones de rescate, precisamente porque las vías aéreas pueden estar llenas de agua y con esas 5 insuflaciones muchas veces es suficiente para que la persona vuelva a respirar. Entonces se ha retirado eso del protocolo para evitar el contagio, tanto víctima como socorrista, y no damos las 5 insuflaciones de rescate y todo lo que haríamos, lo que sería el boca a boca, esas 5 insuflaciones sí que suelen ser boca a boca, incluso porque a veces no tiene la mascarilla, está mojado, la mascarilla protectora para eso. Sí. Solo las hacemos con un balón resucitador, que es bueno, un ambú, es un aparatejo, como un balón de plástico que insufla el aire sin contacto físico. Entonces, claro, el socorrista no puede ir con un ambú encima todo el día, o todos los socorristas, eso solo viene cuando llega el botiquín de primeros auxilios o la mochila botiquín de ataque que se da. Y aún así, antes de dar las insuflaciones con el ambú, el segundo socorrista tiene que equiparse completamente, pues como un astronauta, que lo llamamos nosotros, ¿no? Mono, pantalla, gafas, todo eso a pie de playa, ¿no? Entonces hace que, claro, nosotros hablamos siempre de la cadena de supervivencia, son escasos minutos, cada segundo cuenta, el rescate tiene que ser rápido porque vamos contra reloj, porque la vida de la persona se nos va esfumando, ¿no? Entonces perder un minuto en ponerte un traje, guantes, doble pantalla, doble guantes, tal, no, es un lujo que no, porque son vitales, esos 3 minutos iniciales son vitales, entonces no podemos, pero tampoco podemos arriesgarnos nosotros a contagiar o ser contagiados, ¿no? Entonces está siempre ahí en la polémica, ¿no?
Déu-n'hi-do, que no ho suposen gens fàcil, ¿eh? I fer una tasca que és admirable, la veritat.
Sí, la verdad es que yo he tenido la suerte de haber trabajado como socorrista en Australia, Estados Unidos, Brasil, en muchos países, y es una pena que en España pues no estemos considerados profesionalmente como otros, en estos otros países que son al nivel de bombero, policía, es un profesional más. Quizás la estacionalidad de nuestra profesión, pues que solo trabaja los meses de verano, en el caso de Península, en Canarias no, hace que no haya ayudado mucho, ¿no? Entonces es una profesión un poco, no sé cómo definirlo, ¿no?
La gente, sí, no gaire valorada, ¿no?
Exactamente, sí, eso sería lo, o sea, porque realmente cuando es un rescate complicado, yo domino muy bien el medio acuático, soy como un pez en el agua, aunque lo diga yo esté mal, pero medio es el medio acuático, pero siempre que me meto al agua a rescatar a alguien asumo un riesgo importante. Claro. Y eso no está ni bien remunerado ni tal. Pero bueno, el gran lastre que hemos tenido ha sido la estacionalidad, los 3 meses de temporada, ¿no? Entonces hace que la profesión no se consolide como tal. Si bien que ahora hay un FP que se estudió en el socorrismo, intentando profesionalizar más el sector, pero es difícil por la estacionalidad, porque claro, ¿qué chaval va a estudiarse 2 años de FP para trabajar 3 meses en verano en una playa?
Claro. Això se'n va a Canàries, que allà l'estacionalitat és de tot l'any, no?
Exactamente. Allí sí que la temporada dura todo el año, no en todas las playas, en todas las islas, pero vaya, sí que la tendencia es a eso, si bien no ocurre en todo, pero bueno, sí que es mucho más larga la temporada. Baleares, por ejemplo, muchos municipios llegan de temporada 4, 5, incluso 6 meses, ¿no? Estirando, este año evidentemente no, pero otros años, pero claro, salvo eso, aún así, con 6 meses al año de trabajo y 6 meses de no trabajar, nadie vive tampoco, ¿no? Entonces No es una, la gente no lo ve como una profesión, no hay nadie que lo vea como tal, es difícil. Somos pocos los que realmente nos dedicamos a esto íntegramente desde hace muchos años.
Uh-huh. Escolta, parlaves de Canàries i l'altre dia abans de fer l'entrevista em va sobtar unes dades que em vas donar i que no les havies escoltat mai, però era que hi havia més morts per ofegaments que d'accidents de trànsit.
Correcto, ese dato es correcto, referido al año 2019, no sé las estadísticas de este año, como ha sido un año tan complejo en cuanto a, pues, a datos y obtener una estadística fiable, pero en el año pasado esa cifra es correcta. Tenerife, provincia de Tenerife, hubo más ahogados que fallecidos. Ambas cifras son muy tristes, evidentemente, ¿no? Hablar, comparar cifras de fallecidos de una cosa a otra no es algo que nos guste, pero la cifra de fallecidos en accidentes de tráfico es una cifra de, bueno, pues, tráfico ha hecho muchas campañas para reducirlo, porque era una cifra muy, muy alta, y se vio que en Canarias pasaba que había cosas que más comunes, como los ahogamientos, que incluso superaban los accidentes de tráfico. Y bueno, un poco es debido a lo que hablábamos antes, a la estacionalidad de los servicios, porque te decía que muchos sitios de Canarias tienen también la mentalidad de solo damos servicio en verano, sin embargo el turista a Canarias llega durante todo el año, ¿no? Entonces ahora empiezan un poco a mentalizarse de que realmente hay que cubrir todas las playas o todas las zonas habituales de baño con socorristas todo el año, y el mar de Canarias pues es Atlántico abierto.
Es sí. Bravo, no es como el Mediterráneo que tenemos aquí, ¿no?
Exactamente, pasa mucho de turistas del pues, norte de Europa, centro-norte de Europa, que van allí y son playas con corrientes, con un oleaje importante que necesitan una supervisión, porque si no te metes al agua en el sitio equivocado, pues tiene muy pocas posibilidades de salir. Claro. Entonces, por eso esa cifra tan elevada allí.
Uh-huh. L'altre dia també parlàvem precisament el cap de setmana passat va haver-hi un ofegament d'un nen petit a les platges de Comarruga, si no tinc mal entès, i tu vas estar en l'equip de salvament.
Sí, estaba de servicio ese día, estaba coordinando el servicio de esa playa, y el incidente fue, pues es un menor de edad que estaba bañándose sin supervisión directa de un responsable, y en un momento dado pasó de una zona poco profunda, muy profunda, pues un banco de arena que de repente cubrió sin saber nadar, y pues tuvo un principio de ahogamiento. Así que bueno, ha sido esta mañana he hablado con él y con el padre, ya está fuera de peligro, ya lo van a trasladar al hospital de su domicilio, pero vaya, muy muy cerquita estuvo de no poder contarlo.
Parlem, és curiós que hem vist al llarg dels anys que sempre són menors sense supervisió. Jo sé que és molt fàcil el que et diré ara o el que penso, i és que com deixes a un menor sense cap mena de supervisió d'un tutor legal o d'adult que s'estigui banyant a su libre albedrío, per dir-ho d'alguna manera, i realment ho hem vist amb els darrers anys, que passa molt, que sempre van sense supervisió. No ho entenc per què està passant això.
De hecho, si vemos la estadística de la OMS en cuanto a ahogados, la mayor cantidad de ahogados está en la cifra de varones de 18 a 24 años, pues por la imprudencia asociada a esa edad y a ese sexo, es tal cual. Pero de ahí saltamos al siguiente grupo, que es personas de edad avanzada, y niños. Niños hablamos de 0 a 6 años es la tercera cifra más alta de ahogados. Yo me acuerdo en Australia hacían mucho y campeé mucha campaña social de que un niño se puede ahogar en el cubo de la Fregona. Vale. Y para que no, es casi imposible. No, es posible que un niño pequeño se ahogue en un cubo de agua, ¿no? En la bañera o en sitios así. Yo asocio un poco lo que me preguntabas en cuanto a la gente que no es que no supervise a los hijos o a los acompañantes menores de edad, sino yo creo que todos cuando vamos a la playa, a la piscina, como que nos relajamos un poco porque el entorno es propicio para relajarse, pues está fresquito, nos estamos divirtiendo, la familia está toda a gusto, los amigos, estamos todos bien, pero es como que bajamos un poco la guardia de que es un lugar de ocio, de diversión y de disfrutar, ¿no? Y es un lugar, yo que lo veo desde el punto de vista del salvamento, potencialmente peligroso, que desde una piscina hasta un embalse, un río, una playa, el entorno acuático, nosotros somos mamíferos terrestres, en el medio acuático es un lugar hostil para nosotros, a priori, entonces no hay que bajar la guardia, sino todo lo contrario, ¿no? Hay que hacer especial atención. Entonces, como que yo creo que en general la tónica es que, bueno, estamos en la playa, en la piscina, estamos a gusto, nos relajamos más, ¿no? Los niños se lo están pasando pipa y, bueno, están disfrutando y, bueno, sí, los supervisamos, pero llega un momento en el que hay como un relajamiento general y se producen muchos, muchos incidentes de menores, ¿no? Por suerte, muchos de ellos a tiempo. También los menores responden muy bien a los tratamientos, ¿no? De frente a un adulto que se ahoga, un niño como que responde mucho mejor, tiene más capacidad de respuesta, pero aún así las cifras son espeluznantes en cuanto a incidentes de ese tipo, ¿no? Y lo que dices tú, ¿cómo puede alguien dejar? Pues es que, claro, 5 segundos es un montón de tiempo en el agua sin poder respirar, ¿no?
Claro. No, no, és que em sobta perquè no és la primera vegada que ho sentim, malauradament. I afortunadament per les notícies que ens donen, doncs s'està recuperant i ha sortit d'aquest estat greu, però clar, és molt greu precisament que tu deixis a un nen o una nena sol a la platja quan precisament és el que deies, l'aigua o el mar és molt perillós, tant si saps molt perquè et pots jugar una mala passada a la teva confiança com si no en saps perquè pots morir ofegat en zero coma.
A mí una de las cosas que más me sorprende en estos años, y siempre se lo comento a los socorristas nuevos que llegan el primer año, es la cantidad de niños perdidos que tenemos en los entornos playeros, ¿no? Pero te hablo de niños de 3 años, 2 años, no sé cómo puede estar un niño de 2 años 15 minutos perdido, ¿no? Entiendo que la playa es un lugar nuevo para el niño, para el adulto, las sombrillas nos despistan, todo es muy parecido, ¿no? Pero que haya tantos casos de niños perdidos en la playa, y más hoy en día, ¿no? Con la sociedad que vivimos tan, no sé,
tecnológica, por ejemplo.
No, te iba a decir en cuanto a secuestros, a todo este tipo de cosas de sí, menores, y que claro, hace 3 días aquí teníamos una niña de 11 años en la playa que estaba perdida, ya es una niña, bueno, sigue siendo una niña, 11 años, y ya había puesto teléfono a los padres, pues la niña sabía el teléfono de los padres, y estaban en el bar, y tráemela aquí con el cual.
¿En serio?
Sí, tal cual. Pues no, señora, venga usted aquí y me llamará a la policía porque es un menor y está sola y está perdida, ¿no? Así que como que no podemos... Yo lo que te comentaba antes es que nos relajamos un poco en la playa. Bueno, Mediterráneo es un mar tranquilo, quizás los menores saben nadar o tienen un pequeño dominio medio acuático y como que bajamos la guardia, ¿no? No dejaríamos nunca un niño de 11 años en la parada de metro en Barcelona solo, ¿no? Pues en la playa hay un montón de gente o incluso más que la estación de Sants en un momento dado, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a dejar un niño solo o despistarte unos segundos, ¿no? Y a veces llegamos a tener niños que hemos encontrado en la playa un rato largo con nosotros, buscando con ellos, paseando con ellos. Lo que solemos hacer es, si el niño es pequeño, cogerlo en brazos, porque llevamos equipaciones fluorescentes que se ven bien, y enseguida se nos ve si caminamos con un niño en los brazos, ¿no? Enseguida los padres nos ven. Y a veces, pues, damos unos paseos largos y no encontramos a los padres y bueno, pues también eso es reflejo de que nos relajamos en la playa o en las piscinas igual.
Ja. Doncs a veure si amb aquesta entrevista tothom posa orella i que no facin certes coses que tampoc sou cangurs, sinó que esteu precisament per estar molt alerta de que no hi hagi ofegaments i de poder salvar, doncs...
Hay una campaña, no sé si es nacional o internacional, respecto a eso, a los ahogamientos. Y lo que me decías antes, las nuevas tecnologías, ¿no? De que al fin y al cabo todos estamos con el móvil, con el WhatsApp, y el menor está en el agua bañándose, ¿no? Y te pones a mirar el móvil y se nos va los minutos sin darnos cuenta, ¿no? Y es tiempo que no estamos vigilando. Entonces, también es otro factor a tener en cuenta ese.
Doncs que vegin el mar, que és molt maco, que el tenim aquí, que el gaudeixin i que vigilin la canalla, sobretot, perquè, déu-n'hi-do. Escolta, Israel, m'ha encantat fer-te aquesta entrevista perquè potser no havíem parlat mai amb un socorrista, que ens, i no només socorrista, ets llicenciat de Ciències del Mar, ho he dit bé, no?
Sí, sí.
Vale, a veure si m'he equivocat de carrera i la liem.
No.
Però a banda d'explicar-nos coses que normalment al dia a dia no el coneixem, sinó sempre és malauradament perquè surt una notícia d'un ofegament, nen traslladat i aquestes coses doncs, que no haurien de passar. I per tant, des d'aquí fem una crida a la responsabilitat de que el mar no és un joc, que és perillós i per tant hem d'estar a la guaita amb tot el que pugui succeir i que vosaltres, sobretot, no sou cangurs de la canalla, que esteu per altres coses, que déu-n'hi-do la feinada que feu. Israel, moltíssimes gràcies, de veritat, i no descarto en cap moment poder-te fer una altra trucada perquè ens expliquis més coses.
pues a tu disposición, a disposición de todos los oyentes, y que tengan un muy feliz verano, que sea seguro, disfruten de la playa, con seguridad, con mascarilla, que en la playa también hay que llevar mascarilla, y que pasemos un verano lo mejor posible todos.
Muchísimas gracias y una abrazada.
De res, adiós.
I per acabar el programa anem de festa major. Avui el Marc i l'Enric ens parlen d'una festa major, com moltes aquest any, atípica. La festa major dels monjos, que serà limitada al poble.
Hola, què tal, com esteu? Nosaltres som en Marc Paredes
i l'Enric Vidal
i us donem la benvinguda una setmana més a la secció de Vine a la Festa, on ja sabeu que es comenta les festes majors de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquesta setmana comentarem la festa major de Santa Margarida i els monjos, on no podrem comentar els actes ja que no s'han fet públics per tal de no atreure aglomeracions.
Tot i això, sí que parlarem amb Josep Maria Magrinyà, cap de colla del Drac dels Monjos i membre de la Comissió d'Entitats del municipi. No diguis que no.
Vine a la festa, l'entrevista.
Com us hem comentat, aquest any hi haurà festa major als monjos, però serà una festa major íntegra a del poble per intentar evitar aquestes aglomeracions d'aquestes festes majors. Per això parlem amb en Josep Maria Magrinyà, cap de colla dels monjos i també membre de la Comissió d'Entitats del municipi. Benvingut, Josep Maria.
Benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Doncs comencem. Aquest any, pel que estem veient, Santa Margarida i els monjos és un dels pocs municipis que ha decidit tirar endavant aquesta festa major. Hi ha algun motiu en concret?
Bueno, la veritat, suposo que les ganes i la passió per la festa major, no? Sabem que no és un any fàcil, que és molt excepcional. Un any fins i tot que jo crec que recordarem tota la vida. I com a tal, doncs, des del moment que va haver-hi rumors que si es feia o no es feia, què s'havia de fer, vam sortir a la Comissió d'Entitats implicades en la festa major dels monjos, en què no ens semblava anar pel camí fàcil i renunciar a una festa major quan es començava a preparar, o diguem, quan la situació es veia com era, abril, maig, no?
Sí.
I que el que volíem és anar-ho parlant a mesura que anava avançant el temps i en funció de la evolució de la situació, pues creiem que es podien fer actes de petit format, al final pensats per la gent del poble.
Sabem que fa uns dies la Comissió de Festes del municipi va decidir no organitzar la festa major d'enguany i des d'aleshores un seguit d'entitats, com el Drac o els Diables, van decidir tirar-la endavant. Com ha anat tot plegat?
Sí, doncs, bueno, la Comissió de Festes, que al final és qui organitza sempre la Festa Major cada any, ells ja portaven, bueno, com sempre, com cada any, doncs, des de l'any previ, no?, l'any anterior, ja planificant la Festa Major, i, bueno, al març esclata la situació Covid, i amb l'impàs del primer mes, amb la situació verdament confinada, doncs a partir d'abril és quan ja, bueno, ens anem reunint les entitats implicades i amb ells, i, bueno, ells decideixen fer un pas al costat, decisió que respectem, i nosaltres com a entitats implicades en la festa major diguem-ne que vam respectar la seva decisió, però diguem, no vam compartir una mica el fet de deixar el poble sense la festa major, no?
Sí.
I és aquí quan a partir d'aquell moment nosaltres fem el pas endavant amb tot el suport de l'Ajuntament com a organitzador final. Nosaltres com a col·laboradors de la festa major.
Sí.
Sempre pensant en anar-la modulant en funció de la situació, de com anava evolucionant la situació de la pandèmia a maig, a juny i bueno, fins ara al juliol. I en funció de la situació que estem, al final, bueno, hem anat passant per diferents estadis, no? De fer un tipus d'actes o uns altres, o planificats amb una tipologia o una altra. I a dia d'avui, doncs, bueno, jo podem dir amb tota tranquil·litat que la gent, la població dels monjos que vulgui anar a gaudir d'alguns actes de festa major se sentirà totalment segura i perquè és així. Ho hem planificat tot preveient totes les mesures de seguretat recomanades i amb tot, amb el distanciament i amb la total tranquil·litat que transmetem a la gent que vulgui venir a gaudir d'aquests actes de petit format per la Festa Major d'enguany. Sí.
Suposem que també la Festa Major de Santa Margarida i els Monjos, no, és la festa més important del municipi. Es podria dir així, que és així, que és la més important?
Home, com a festa així de tot el municipi, sí. I després hi ha la festa dels actes del Remeiars, que també sí. Tenen molt de pes ja en els últims anys que van agafant. Però bueno, on hi ha la vinculació de tot el folclore tradicional i popular del poble i una mica per la tradició dels anys és la festa més important.
Sí, sí. Ara anàvem aquí, perquè de fet no, el Ball de Diables celebra el seu 40è aniversari i el Ball de Panderos també celebra el seu 20è. Per això enguany es farà algun acte fora de la Festa Major per celebrar aquestes dates tan importants, aquests aniversaris?
Home, la veritat és que... clar, a l'inici d'any ells tenien planificat fer una sèrie d'actes de celebració, però que ja a març o abril ja es va veure que la cosa havia de ser, bueno, totalment diferent. En el fons, al final, el que es farà és que amb aquesta Festa Major també és fer el seu petit acte de celebració, sí. Per a, especialment dels Diables amb el seu 40è aniversari, que de fet han preparat motius de celebració, com per exemple l'estrena del seu nou vestuari, i a partir d'aquí, doncs, bueno, no s'ha de ser una celebració petita, però una celebració al cap i a la fi, no?
Sí, sí.
Per acabar, de forma breu, ens podries explicar els actes? Des de l'Ajuntament ens van dir que no s'havien publicat els actes en cap mitjà públic, però sí que ens podries dir quins actes heu escollit per fer en aquesta Festa Major, encara que no ens puguis dir ni hora ni el dia en què es fan, però quins actes heu decidit fer des d'aquesta comissió d'entitats?
Al final el que hem volgut fer és actes de petit format i en què és ja, podríem dir que ens basem bàsicament en els actes centrals que serien actes de folclore, de ball de lluïment de folclore del municipi, l'acte de foc, que és a Correfoc, que l'organitzem i participem solament al dia dels Pandus dels Monjos i al Drac dels Monjos. I després, bueno, uns actes musicals, també hem intentat, per fer-ho més pel poble, doncs de convidar en aquests actes a grups que són locals, o que hi ha algun membre del grup de música que són locals, hi ha un grup de rumba, hi ha un grup de versions de rock, bueno, que és el grup Lous Screen, també el Miquel del Roig, però... insisteixo, són actes fets explícitament per la gent del poble, pel poble de Santa Maria dels Monjos, amb aforament totalment tancat, en què cal accedir, bueno, en què cal tenir un tiquet previ que s'ha de venir a reservar o adquirir aquesta setmana amb una parada informativa que hem organitzat a la plaça i que res, al final són actes pel poble i per la gent del poble.
Sí, sí, bé, de fet això també implica, no, que la població també s'impliqui, doncs, més en la Festa Major, i això doncs també pot enfortir aquesta connexió, no, entre públic i el mateix municipi.
Doncs moltes gràcies, Josep Maria. Ha estat molt interessant aquesta entrevista i hem après, doncs, com s'ha organitzat aquesta Festa Major de Santa Margarida i els Monjos, que és una de les poques que es fan, com hem dit, fa uns minuts. Moltes gràcies.
Marxem de festa, marxem de cap de setmana. Gràcies per ser-hi avui i tots 5 dies. Gaudiu del cap de setmana i dilluns ens retrobem. Adéu-siau. Serà una gran festa. No diguis que no.